Amb el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca tafanegem la cartellera cinematogràfica cada divendres, també aquest divendres 31 d'octubre, terrorífic. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia.
La castanyada no arriba a la gran pantalla, però el terror de Halloween sí, oi?
Sí, sí. O sigui, així com l'any passat, per exemple, vam tenir la tercera entrega del fenomen de terror gore anomenat Terrifier. La tercera part es va estrenar el 31 d'octubre de l'any passat. Doncs avui tenim diverses estrenes que venen directes del Festival de Sitges, com Together, que estava a competició, o com Esa cosa con alas, que també estava a competició, i que és la pel·lícula que es va projectar a Sitges amb motiu del Premi Honorífic a Benedict Cumberbatch.
De fet, jo no diria cada setmana, però cada 15 dies tenim una estrena de terror. És un gènere que viu un bon moment.
Sí, sí. O sigui, bueno, deien que aquest any el terror estava salvant una mica la cartellera actual, que potser no hi havia hagut tantes grans pel·lícules, i en canvi han tingut fenòmens com Los Pecadores, o com Weapons, o com Devuélvemela, tot i que aquesta última a mi personalment em sembla una pel·li una mica sobrevalorada. Però sí, sens dubte, és un gènere que travessa un gran moment.
Comencem amb les estrenes d'aquest cap de setmana. Amb quin arrenquem?
Los Tigres.
Venga, vamos a hacer un juego, ¿vale? Voy a tirar mi reloj al agua. El primero que lo coja va a tener un premio.
¿Cuánto?
400.
Qué miseria por jugarte la vida.
No me encuentro bien.
Ya te lo ha dicho el médico. Cada vez que bajes será como jugar a la ruleta rusa.
¿Te lo ha dicho alguien?
¿Qué nivel de buceo tienes?
Mi padre era buzo. Llevo toda la vida buceando.
¿Puedes bucear con eso?
Se me ocurrió algo. Soy algún que baje y cojo uno de esos paquetes. Si no consigo dinero, me quitan a las niñas.
¿Tú eres imbécil?
Llevo toda mi vida debajo del agua. Fuera no sé.
Un paquete entero es mucho. Tienes 3 disparos.
24.000 euros.
¿Qué pasa? ¿Me deja de verlo?
¡Vamos, al agua, vamos!
Yo lo que quiero es una parte de lo que tú estás cogiendo.
No sé de lo que me estás hablando, Cano.
Los Tigres es va presentar a Sant Sebastián i allà va tenir premi a la millor fotografia.
Sí, correcte. Pau Esteve Birba, que català i format a l'escac, va rebre el premi a millor fotografia per Los Tigres, la nova pel·lícula d'Alberto Rodríguez, director de Ojo, Grupo 7, La Isla Mínima, El Hombre de las Mil Caras, i la seva última pel·lícula va ser Modelo 77. Doncs bé, ara en aquest cas torna escrivint el guió novament amb el seu col·laborador habitual, Rafael Cobos, amb aquesta història sobre dos germans que són submarinistes. I bé, ell treballa en obres marítimes i ella estudia la vida submarina i l'assisteix. I bé, i aquests dos germans són Antonio de la Torre i Bárbara Leni, que es veu que, bueno, d'entrada no semblen gaire que siguin germans, i la pel·lícula juga una mica amb aquesta idea.
A l'equívoc, no?
Sí, sí, juga amb aquesta idea. I bé, i de sobte un dia veuen que la seva economia precària podria millorar quan troben un cocaïna oculta al cas d'un vaixell enfonsat. I bé, i bueno, es diu el Cinemania que és una petita gran pel·lícula d'aventures, una impecable pel·lícula de gènere, recolzada en una tan sòlida com minimalista de trama delictiva, sobre, bueno, persones normals que, aclaparades per les circumstàncies que se la juguen. Diu l'Ara que el que més sedueix és la descripció d'aquesta activitat que fan els germans que encarnen Antonio de la Torre i Bárbara Leni, i que, bueno, que descriu les seves circumstàncies amb precisió, estalviant-se justificacions i judicis, i que, bueno, que permeten que els acompanyem des de l'altra banda de la pantalla, i que les imatges sota el mar, doncs, d'alguna manera són com un reflex de la situació, de la precarietat amb la qual tots estem immersos d'alguna manera. I bé, i diu el periòdico, finalment, que com ja passava La Isla Mínima i el seu retrat de l'Espanya del postfranquisme, perquè, bueno, spoiler de La Isla Mínima, recordem que al final de la pel·lícula el personatge de Javier Gutiérrez havia sigut un torturador al servei de Franco i havia fet de company del protagonista Raúl Arévalo durant tota la pel·lícula. I bé, com ja passava la Isla Mínima i el sorretret de l'Espanya al postfranquisme, doncs aquí hi ha notes ben disseminades sobre la realitat social i econòmica que estem travessant. És a dir, que és un thriller, Los Tigres, però també alhora és cinema social.
El millor, les interpretacions, la fotografia, premiada a Sant Sebastián, el so, i enganxa aquesta dinàmica entre els germans que explicaves, que juguen una mica a l'equívoc, no?
Sí, sí.
És Los Tigres, i anem per una de les estrenes terrorífiques de la setmana.
Together.
Te quiero.
Vale.
¿Qué ocurre?
No lo sé. Desde que nos mudamos, Tim y yo no estamos en el mismo punto.
Por favor. ¿Pero os queréis?
Quizás es monotonía.
Bueno, la monotonía a veces puede ser una forma de... armonía. Mira, este podría ser el comienzo.
Te mueves, me estás tirando del pelo.
De algo maravilloso.
Tim.
Nos pasamos la vida buscando a nuestra media naranja. Si crees que la has encontrado, no tengas prisa por soltarla. Nos está pasando algo.
¿Cielo?
Escúchame.
I aquí diu que és la millor pel·lícula de terror d'aquest 2025. No sé si n'hi ha per tant, però sí que només amb 2 minuts de tràiler sents una incomoditat i un mal rotllo brutals.
Sí, sí. Es veu que, bueno, comentàvem abans fora de micro que és una pel·lícula que equilibra allò que és pertorbador amb allò que és còmic. Deia, ara fa poc llegia, que és una pel·lícula que es veu que aconsegueix repugnar d'alguna manera. Però, sigui com sigui, s'ha presentat com un dels hits de terror de l'any. Abans de passar pel Festival de Sitges va estar al Festival de Locarno, ni més ni menys.
A Sitges va emmudir la sala, oi?
Jo, personalment, he de dir que no vaig tenir la sort de veure-la.
He llegit però... alguna crònica que la sala va emmudir.
Sí, sí, sembla ser que sí. Malauradament, no, per circumstàncies de l'horari en el qual es projectava, no hi vaig poder ser. Però bé, es veu que és la història d'una parella amb problemes en la seva relació que es trasllada al camp, on te descobreixen una cova amb una, on hi ha una mena de força sobrenatural, i bé, beuen aigua de la cova i comencen a experimentar transformacions físiques i emocionals que reflecteixen la seva codependència. Vamos, que estan enganxats. O sigui, estan enganxats literalment.
Una substància l'una a l'altra que els enganxa, no?
Sí, sí.
Recorda La substància, de Demi Moore?
Bé, llegia ara fa poc que no arriba a caure en els excessos gore de La substància, tot i que es veu que, bé, els dos actors, Dave Franco i Alison Brie, que són parella en la vida real, estan casats. Bé, es veu que s'entreguen completament a una sèrie de situacions cada vegada més ridícules, on bé, la pel·lícula troba l'equilibri entre lo pertorbador i lo còmic, com dèiem abans, a mesura que la trama avança entre cruixits, contorsions, recargolaments i deformacions cap a una conclusió que es veu que els hi proporciona amb els protagonistes, tot i que de manera radical, una manera de reafirmar el seu compromís mutu. O sigui, es veu que al final aconsegueixen...
Salven la parella,
però de la manera més radical i més esbojarrada possible. Que en aquest sentit no arriba al nivell de deliri de la substància, però es veu que és un deliri igual, per entendre'ns.
És Together. Després també tenim una altra estrena terrorífica, però ara anem a tot un fenomen.
Sí, Les guerreres K-pop.
This is it. For the fans.
For the world.
It's infectious.
Fa setmanes i mesos que es parla de Les guerreres K-pop, que ha estat un exitàs, ho ha petat, a la plataforma Netflix.
Sí, sí, ha sigut número 1 en el top 10 de països durant diverses setmanes. Ha sigut tot un fenomen mundial i ara, finalment, aquest cap de setmana, doncs, arriba a sales durant només una setmana. Perquè els fans de la pel·lícula puguin gaudir de les cançons en pantalla gran. En aquesta història sobre, per qui no hagi vist la pel·lícula, una banda de superestrelles del pop coreà, que tenen una identitat secreta, tot és una tapadera, en realitat són caçadores de dimonis de nit.
I és una pel·li d'animació.
És una pel·lícula d'animació.
Que no ho hem dit i és important, eh?
D'animació i, a més, americana, de l'estudi que va produir doncs, fenòmens com les de Spider-Man d'animació, Spider-Man Cruzando el Multiverso. També es van encarregar de fer Lluvia d'Albòndigues, també es van encarregar de fer Hotel Transilvània i Los Mitchell contra les Màquines, que també va ser tot un fenomen de Netflix en el seu moment. I bé, i doncs ara doncs, ofereixen aquesta història sobre aquestes caçadores de dimonis que estan lluitant per alliberar el món de la foscor i protegir amb els seus fans de les forces sobrenaturals. Però de sobte els dimonis decideixen que si no poden combatre-les de manera, bé, com en la seva aparença demoníaca, doncs el que faran serà muntar un grup una boy band on te puguin captar l'atenció del públic i acabar amb la humanitat. I bé, i en aquesta pugna entre les noies i els nois estarà el focus.
Les coreografies són brutals. Les cançons de K-pop enganxen. Hi ha molt d'humor. L'animació és espectacular. De fet, la directora ha dedicat pràcticament 9 anys a aquest projecte. És una bona pel·lícula.
Sí, sí, és una bona pel·lícula. Sobretot, bueno, es comentava que era una pel·lícula a mig camí entre Espies de veritat i Les supernenes. És a dir, que si vau créixer amb aquestes sèries i us agraden, doncs aquesta és la vostra pel·lícula. També tira bastant, diuen, en la línia de Red, de la pel·lícula de Pixar. I a més es veu que és una pel·lícula molt divertida, plena d'acció i amb una animació espectacular. Per tant, no perdeu l'oportunitat de veure-la en pantalla gran.
I si li hem de posar una pega, és que dura poc, són 100 minuts.
Sí, sí, 100 minuts, que es veu que dona per poc i que, bueno, que les queden alguns arcs sense tancar, per tant, potser li caldrà una segona part.
Segur que ja hi estan treballant. Tornem al terror.
Sí, Esa cosa con alas.
Estamos solo los tres. Echan de menos a su madre. Os habéis portado muy bien hoy.
¿Cómo lo llevas?
No me imagino cómo se siente.
¿Estás muerto?
¿Quieres hablar?
¿Dónde está la leche?
¡Para!
¡Yo estaba primero!
¡Ah! Ahí está. Papá triste.
Papá contaba cuentos. Los cuentos cambiaron cuando papá cambió.
Mírate, sin tu mujer, sin esperanza, tan furioso.
Tú eres todo un cliché. Viudo inglés permitió que su reino se fuera a la ruina y abandonó a sus dos hijos.
Lo he oído.
Hola, niños.
No es él.
Bambi necesita un abrazo.
¡No eres real!
Es espantoso. Es música de viudo blanco de mediana edad y clase media, lector de panfletos, acaricia barbas de mercadillo.
Sí. No me iré hasta que dejes de necesitarme.
Creo que deberíamos hablar de la diferencia entre el duelo y la desesperación.
Esa cosa con alas és un corb negre i mal parit que assetja Benedict Cumberbatch.
Sí, sí. Benedict Cumberbatch interpreta amb un pare que acaba de perdre amb la seva dona i doncs ha d'afrontar sol la criança dels seus dos fills petits i bé, i de sobte comença a ser assetjat per un corb negre i bé, és una pel·lícula que es va projectar al Festival de Sitges després del seu pas per la Berlinale, perquè Benedict Cumberbatch rebia també el Premi Màquina del Temps I amb motiu de la rebuda, doncs es va projectar la pel·lícula, que sí que és un drama, sí que té tocs de fantasia i terror, però bé, però al final el terror i la fantasia acaba sent una mica una metàfora del dol, per dir-ho d'alguna manera. Dirigeix el director Dylan Southern, que estava format en el terreny del videoclip, i això es nota perquè comentava la crítica que hi ha diversos temes musicals molt ben incrustats, Screaming Jay Hawkins, i bé, i també té un documental que es diu Nos vemos en el baño, i és un, comentava la crítica, que és una pel·lícula que vol generar una intriga psicològica amb un potent disseny de producció i sobre un home que es debat entre els seus dimonis interiors i els ocells que té al cap. A mi personalment em va recordar a una pel·lícula que es va estrenar l'any passat, que vaig poder veure al Festival de Cannes, que és britànica també, que es diu Bird, que justament, bueno, utilitza la metàfora aquesta de l'ocell per parlar d'altres temes.
Sap reflectir molt bé el procés del dol, alguns moments del que és el dol. És tràgica, és poderosa i commou. Esa cosa con alas. Més estrenes.
The Mastermind.
Hoy he visto al padre de Kit. Me ha dicho que tiene proyectos por toda la ciudad.
Se pasa todo el tiempo ajustando balances y hablando por teléfono. Es una forma absurda de emplear el tiempo.
Bueno, lo que está claro es que tú ese problema no lo tienes.
¿Sabías que los niños hoy no tenían colegio?
Estoy trabajando. ¿No pueden quedarse contigo?
Tengo cosas que hacer.
¿Qué tienes cosas? ¿Cómo qué? Es mucho dinero.
Tú, escúchame. Es una gran oportunidad que me cambiará la vida, pero tendría que alquilar una oficina y comprar ciertas cosas que no tengo. Tú ya me entiendes.
Pocs dies després del robatori del Louvre arriba The Mastermind.
Sí, sí. The Mastermind és la nova pel·lícula de Kelly Reichardt, que és una directora americana de gran prestigi. First Cow, Certain Woman, All Joy, Mixed Cut-Off, vull dir, és una cineasta de culte, pràcticament. I bé, és una gran notícia que aquesta pel·lícula s'hagi pogut estrenar, perquè l'anterior pel·lícula que va fer Kelly Reichardt, protagonitzada per Michelle Williams, no va arribar a sales, va anar directe a plataformes, i les seves pel·lícules no s'acostumen a estrenar a Espanya, per tant, és una gran notícia que The Mastermind arribi a sales. I és la història d'un pare de família desempleat i lladre d'art aficionat a Massachusetts als anys 70, que bé, que s'embarca en el seu primer robatori i, bueno, i té un, bueno, amb el museu vigilat i els còmplices reclutats té un pla infal·lible, o això és el que creu ell. És una pel·lícula que, bueno, sembla una pel·lícula d'atracaments, però si coneixeu a la directora veureu que és pràcticament més aviat una antipel·lícula d'atracaments, perquè es veu que el que li interessa en el fons a Kelly Reichardt aquí és retratar d'alguna manera l'home desubicat dels anys 70. En aquest cas, qui interpreta el protagonista és Josh O'Connor, protagonista de La Quimera d'Alice Rohrbacher, es va donar a conèixer amb la sèrie The Crown, que interpreta, doncs, amb aquest home que bé, que no pot viure dels seus somnis artístics ni implicar-se en la contracultura, no pot assumir el rol de pare suburbà tradicional. El títol és irònic perquè es veu que des del començament queda clar que la seva ment dista de ser magistral. I bé, i és una pel·lícula que mostra l'atracament, però de seguida es veu que bé, que amb la directora, doncs, això li interessa més retratar aquest home, aquest arquetip d'home amb qui interpreta Josh O'Connor.
Sí, sí, a les antípodes del robatori d'Ocean's Eleven, per exemple. Aquí tot és un despropòsit.
Correcte.
I amb aquesta banda sonora que heu pogut escoltar només d'inici de tràiler, de jazz experimental, que li dona un embolcall a tot amb un aire molt particular. I l'última proposta que ens fas?
Recién nacidas.
¿Lo oyes?
Va rápido, da miedo.
Te lo he dicho, es normal en los bebés.
Julie te reemplazó ayer.
¿Qué puedes cocinar hoy?
Pues pasta con berenjena.
De acuerdo.
¿Por qué me abandonaste?
¿Para qué quieres saber eso?
Lo necesito.
¿Cuándo vamos a ver a tu madre?
No sé.
Bebé, no es la solución para todo. Creo que quien llora es Noé. ¿Vas a buscarlo?
Yo lloro también.
He decidido dar a Lily en adopción.
En ese centro maternal de mierda te han vuelto contra mí.
És una mirada crua sobre la maternitat adolescent.
Correcte, perquè aquí l'assignen, bueno, crua però optimista, pel que comenten, bastant lluminosa. Qui l'assignen són els germans d'Ardent, uns dels pocs directors que han aconseguit guanyar dos cops la Palma d'Or al Festival de Cannes. Gairebé sempre s'emporten premi al festival i aquest any no va ser una excepció perquè es van endur el premi a millor guió per aquesta pel·lícula. I bé, hi relata la història de cinc noies que viuen en un refugi per mares joves, que es van criar en circumstàncies difícils i que lluiten per construir una vida millor per a elles i pels seus fills. I bé, i diu La Vanguardia que és una pel·lícula de primers plans i plans mitjos, que la càmera en aquest cas no busca la denúncia, sinó alguna cosa que podríem definir com empatia moral. I que és una pel·lícula de tensió creixent i d'emoció continguda, inesperada i fins i tot feliç. I el Periódico també justament parla d'això, de que és una pel·lícula que busca una mirada atenta, respectuosa i optimista a les circumstàncies. Comenten que el guió és excepcional, o sigui que el premi guanyat a Cannes és merescut.
I amb actrius no professionals, aquestes noies?
Sí, amb actrius no professionals que interpreten doncs, amb aquestes cinc adolescents en una pel·lícula que, bueno, que es veu que reflecteix molt bé aquest contrast entre interior i exterior, el que passa quan estan a dintre del centre d'acollida i el que passa quan estan fora del centre d'acollida.
Ressona una mica a la maternal de Pilar Palomero?
Possiblement, perquè a més em van comentar que Pilar Palomero volia fer un documental quan abans de donar forma a la maternal com un projecte de ficció. O sigui que ressona bastant a aquest tipus de cinema. Des d'una perspectiva potser una mica més, bueno, neorealista, podríem dir.
Acabem els darrers minuts anunciant quan tindrem aquestes pel·lícules, el Kubrick o l'Assassí, i amb la cartellera d'aquest cap de setmana de Castanyada.
Sí, doncs Los Tigres es podrà veure el Kubrick passat el Mos ja, perquè bé, venen dues setmanes de Mos Festival.
A partir del 16 de novembre, doncs.
A partir del 16 de novembre, no sabem si serà a partir del 16 més endavant, però la farem segur. Després, de Mastermind és possible que la fem també de dijous-divendres i Recién Nacidas la farem segur de dijous-divendres a la sala d'Assassí també. I res, us esperem avui al Kubrick a partir de les 6 de la tarda amb Springsteen Deliver Me From Nowhere, que vam comentar la setmana passada, i després el dilluns us esperem amb l'Òpera Tosca en diferit. I res, i a les sales d'Assassí us esperem a partir de demà a les 8 del vespre i fins dimecres que ve amb La Cena de Manuel Gómez Pereira, que ha sigut una de les grans estrenes d'espanyoles d'aquest any perquè ha funcionat molt bé en taquilla i ha agradat molt.
Gràcies, Miquel. Bona castanyada.
Bona castanyada.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Fem un darrer repàs a l'actualitat a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de Cunit presenta el seu projecte d'intel·ligència artificial en local. El Departament de Tecnologia, Informació i Transparència de l'Ajuntament de Cunit va ser convidat el divendres 10 d'octubre a impartir una xerrada en el marc del curs de transformació digital de la Universitat La Salle a Barcelona. La sessió va tenir com a objectiu compartir el projecte d'intel·ligència artificial local que impulsa el consistori i que s'emmarca dins l'estratègia municipal de modernització i digitalització dels serveis públics. Els participants al curs provenien de diversos ajuntaments de Catalunya, entre ells el de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, el de Granollers i l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. Aquest intercanvi va permetre situar l'experiència de Cunit com a cas pràctic de referència en l'àmbit local. Subirats adapta els horaris dels seus cementiris per Tots Sants. Els cementiris de Subirats amplien i ajusten els seus horaris coincidint amb la festivitat de Tots Sants. Fins al 2 de novembre, fins diumenge, els diferents recintes municipals i parroquials disposen d'horaris especials per facilitar les visites als familiars difunts. El cementiri municipal de Sant Pau d'Ordal obre des d'avui fins al 2 de novembre d'11 a 5 de la tarda. El cementiri parroquial de l'Avern ho ha fet des d'ahir i fins diumenge de 10 a 6 de la tarda. El cementiri parroquial d'Ordal l'horari és avui i demà d'11 a 2 i el diumenge de 10 a 5 de la tarda. Pel que fa al cementiri parroquial del Castell de Subirats, s'obrirà avui i també demà d'11 a 5 i el dia 2 de novembre, diumenge, de 10 a 12. Finalment, el cementiri parroquial de Torre Ramona romandrà obert des de fins a l'1 de novembre durant tot el dia. El cementiri de Vilafranca apareix en un llibre sobre els 50 cementiris més emblemàtics de Catalunya. El cementiri de Vilafranca del Penedès és un dels que figura al llibre Catalunya, 50 cementiris emblemàtics, una obra de gran format escrita per Joan Valls Bassa i publicada per Cossetània Edicions aquest mateix any. El volum recull una selecció de mig centenar de cementiris catalans que destaquen pel seu valor arquitectònic, històric, artístic o simbòlic. El cementiri municipal de Vilafranca va ser construït en un solar que ocupava l'antic convent dels Caputxins i que va passar al municipi cedit per l'Estat l'any 1837, a conseqüència de la desamortització de Mendizábal. La seva construcció coincideix amb l'inici dels corrents romàntics del segle XIX i conté obres d'arquitectes reconeguts com Santiago Güell, August Font o Antoni Pons. I acabem parlant-vos de la visita guiada gratuïta pel patrimoni de Sant Pere Molanta aquest diumenge. Per aquest diumenge, l'Ajuntament d'Olèrdola organitza una visita guiada gratuïta pel patrimoni de Sant Pere Molanta i el seu entorn. L'inici de la visita s'ha programat a 11:15 a l'església, primer punt d'aturada de la ruta. A l'interior d'aquest temple del segle XVIII es podrà veure la imatge de fusta de Sant Pere, obra de Josep Maria Camps, col·laborador de Gaudí. El següent punt del recorregut serà la masia Fontallada de Can Torres del 1742, que permet entendre la vinculació històrica del territori amb la cultura vitivinícola. Finalment, es preveu pujar al Castellot de la Barquera, des d'on es podran veure les poques restes històriques del castell medieval, en un indret considerat com un dels més vells miradors del municipi. Cal fer inscripció prèvia a través de l'adreça de correu electrònic turisme@olerdola.cat i tenir reserva confirmada.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Com cada divendres, tanquem setmana difonent patrimoni de les nostres comarques amb la secció Territori Penedès. Avui coneixerem el poble històric de Viladellops.
Territori Penedès. Avui visitarem un dels racons més emblemàtics de tota la comarca de l'Alt Penedès, un poble amagat entre vinyes, pedra i història i on sembla que el temps s'hagi aturat. Ens referim a Viladellops. Viladallops és un nucli petit situat dins del terme municipal d'Olèrdola, en ple cor de la comarca de l'Alt Penedès i rodejat de muntanyes que conformen un paisatge on es pot respirar un ambient mediterrani i de tradició. L'essència de les antigues viles medievals es pot viure a Viladallops. La història del nucli es fa patent gràcies a la conservació del patrimoni. Les cases de pedra i els carrers parlen per si mateixes d'un passat que viatja en el temps i es manté viu a dia d'avui. La torre de Viladallops, que es troba a l'inici del poble, està declarada Bé Cultural d'Interès Nacional i va ser una part important del sistema defensiu de la zona durant l'edat mitjana. Al costat de la torre de Guaita ens trobem l'església de Sant Joan de Viladallops, documentada l'any 992 i d'origen romànic. Un altre element destacat és la finca Viladallops, que produeix vins ecològics i que data del 1877. Però si parlem de la història de Viladallops, aquesta està profundament vinculada a la família d'Esvalls, una antiga nissaga noble catalana. La preservació i revitalització del poble es deu a l'esforç i compromís dels descendents de la família d'Esvalls. Des del segle XIX han mantingut vius elements clau que conformen la identitat del Viladallops, com la recuperació de les edificacions emblemàtiques del poble, tot impulsant la restauració del nucli històric. A més, també han recuperat la relació entre la terra i el vi. Propietària de la finca a Viladallops, la família d'Esvalls elaborava el vi de manera tradicional fins al 1980. Amb l'arribada de la nova generació familiar, es va apostar per la vitivinicultura moderna a partir del 1999. Això va donar lloc a un projecte típic 100% mediterrani, introduint les varietats de raïm més autòctones i properes, la garnatxa i el xarel·lo. Un altre dels atractius és poder visitar el Centre de Documentació de la Família d'Esvalls, que compta amb documents cabdals per la història de Catalunya. Avui dia, Viladallops és molt més que un petit nucli històric amagat enmig de la muntanya. És un espai viu on el vi, la terra, la cultura i la història es complementen donant una identitat única i irrepetible dins de la comarca. Un tresor al mig del Penedès que ens recorda la importància de cuidar el nostre passat per entendre el present i encara millor el futur.
Territori Penedès.
Hola, sóc el Marcelo Desvalls, propietari, responsable i sobretot vetllador de Viladallops. Pues Viladallops és un nucli històric amb una llarguíssima tradició, 1000 anys d'història, sempre en relació al castell d'Olèrdola. I el que ens trobem aquí, pues, des d'una ermita del segle XII, una torre de l'any 1000 i diferents, i sobretot un entorn, barraques de pedra seca, marges de pedra seca, de tota aquesta gent, aquests pagesos que han passat per aquí, han cuidat la terra i han fet tot el storytelling d'aquesta propietat. Està claríssim que la torre del segle XI, la torre de Viladallops, construïda per aquests cristians en relació amb el castell d'Olèrdola quan es va reconquerir l'any 954 pel conde Sunyer I, el primer que es va fer aquesta torre de defensa, i a partir d'aquesta torre de defensa el nucli de Viladallops comença a desenvolupar-se. Aquest Viladallops que nosaltres coneixem va acabar en mans de la Horda de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem. I clar, aquesta horda, una horda templària, una horda religiosa, una horda militar, va construir l'ermita de Sant Joan de Viladallops. Una ermita romànica, una ermita que encara té alguna pintura romànica i una ermita que l'any 1951 es va reconstruir i que podem disfrutar ara mateix, al segle XXI, amb molts elements d'aquella època. Pues una mica és això, la trajectòria de l'inici del Viladallops. Pues sí, jo des del 90... Bueno, jo he estat vinculat a Viladallops des que soc un nen petit.
però sí que és veritat que vaig començar a treballar aquí l'any 93, em va deixar el que feia a un altre lloc i vaig començar a dedicar-me aquí. La meva feina ha sigut conservar el patrimoni exactament com jo vaig, quan era petit, com jo vaig veure la primera vegada. O sigui, la meva idea és que Viladellops sigui un racó on el pas del temps s'hagi detingut. O sigui, que estigui igual, un nucli que estigui igual de fa 150 anys o 200 anys. I ha sigut la meva feina. La meva feina ha sigut anar rehabilitant totes aquestes casetes, però sempre en la continuïtat de l'estil i de la puresa, o sigui, teules de pedra, teules catalanes, pedra vista, sempre amb el mateix concepte. O sigui, vull dir, i aquest mateix concepte, clar, què passa? Quan jo era petit, pues, hi havia parts del poble que es tirava la basura, o sigui, no es tenia tant de cura com es té ara, i el que he anat fent és ordenant i endreçant el poble, i jo crec que és una joia del Penedès avui en dia, això. El meu repte, sobretot quan es va fer el Plan d'Ordenació Urbana, conjuntament amb l'Ajuntament d'Olèrdola i amb l'estudi Hèlix, un estudi d'arquitectura, va posar les bases, jo mateix me'n va posar les bases i les restriccions per no fer malbé res. O sigui, vull dir, el que vinc a dir és que jo sempre dic que sóc el responsable, el vetllador d'aquí Viladiós, però el dia que jo no estigui, no vull que caigui aquestes cases o aquest poble o aquest terreny en mans d'una persona que pugui fer, jo què sé, unes casetes apareades o alguna destrossa que pugui destrossar tot el que m'ha construït i durant mil anys i amb la meva vida. Per tant, hi ha unes restriccions tremendament fortes per al dia de demà que no es pugui destruir aquest nucli històric. Perquè tinc una continuïtat, per suposat, si s'ha de fer alguna coseta, però tot estigui lligat amb un equilibri arquitectònic i amb un equilibri visual, sempre. El meu esforç personal i econòmic és cada dia, clar, la gent ve aquí a Viladellops i diu, ostres, que maco, ostres, com està això de cuidat? Però clar, tot això no és sol. Tot això és que algú té d'estar amb la desbrozadora, té d'estar cuidant tots els marges, té d'estar cuidant perquè estigui tot superendreçat. I això és el que està, això és el que intentem. Però clar, tot això té un cost, i aquest cost pues, lo tenim que minimitzar pues, amb altres ingressos, que és el que fem aquí a Viladellops. Intentar buscar ingressos per mantindre l'entorn de la millor manera possible. Pues, pensa que a nivell patrimonial no m'ha ajudat ningú. O sigui, l'administració, la torre de Guaita, que és una torre, un bien de català, bien d'interès nacional, que s'estava enderrocant, i als anys 90 la vaig tindre de consolidar jo mateix, o sigui, vull dir, perquè estava a punt de caure. Altres elements històrics també els tinc d'arreglar jo mateix, o sigui, sense cap ajuda. Què passa? Que a base de cuidar aquest entorn, el que m'ha donat és les eines per poder treballar la storytelling del celler. O sigui, nosaltres, jo em dedico a l'agricultura, a la viticultura, a fer vi. Però avui en dia el fer vi és complicat, vendre ampolles de vi és complicat, i s'ha de portar sempre amb el tema aquest de l'enoturisme, que està tan bé de moda. Què passa? Que jo aquí a Viladiós tinc tantes elements per explicar a nivell d'història que fem un enoturisme molt vinculat a la història. I això és gràcies a mantindre aquest entorn supercuidat, a mantindre els elements històrics restaurats i endreçats, i això fa que els americans, els turistes i tal, ostres, pues, tingui aquell, oh, que maco, saps? No? I una mica pues, això, és la vinculació del paisatge amb l'ampolla de vi.
Jo sóc en Josep Anton Pérez, vinc de Tria de Serveis Culturals, que és una empresa que ens dediquem, entre altres coses, a la difusió del patrimoni cultural. Jo sóc tècnic en patrimoni cultural i historiador. Viladellops és un petit llogaret que es va crear en època medieval, concretament abans de l'any 1000 ja estan citats tant l'església com la torre medieval, i forma part de la xarxa que es va crear en aquest moment històric per articular una xarxa de defensa que depenia bàsicament del castell d'Olèrdola. Per tant, la missió era ser una torre de guaita, després més tard a la capella seria a l'església, al final seria el lloc que convidaria la gent a venir a fer cases, i d'aquesta manera naixeria el poblat. Viladellops s'ubica geogràficament amb els primers contraforts del que és el massís del Garraf, i es fa amb una visió directa al castell d'Olèrdola. Per tant, estem en una àrea amb el massís calcari directament, i amb una àrea més baixa que el castell d'Olèrdola, i amb un lloc que permetia primer obtenir aigua I per aquesta és la raó per la qual s'emplacen aquí en època medieval. Bé, doncs, en aquest context que hem comentat, relacionat amb el castell d'Olèrdola, cal tenir en compte que abans de l'any 1000 el Penedès és una franja que no acaba d'estar habitada, perquè hi ha por que ni el món cristià ni el món musulmà controla militarment. Parlem d'una terra de frontera, parlem de la famosa marca hispànica, un límit que, des del punt de vista del món cristià, el comte de Barcelona, que era la màxima figura política del moment, va decidir anar ocupant militarment amb una estratègia de crear justament torres, també castells, per intentar ocupar aquesta zona. Una mica perquè militarment tenia aquesta àrea despoblada, era un punt feble, ja que els atacs als moràvits, els atacs del món àrab, van arribar diverses vegades a Barcelona. Per tant, dintre d'aquesta estratègia de fer torres, la de Viladiops és una de les que fa, concedeix una àrea jurisdiccional lliure, que és una lou en aquest context, i a partir d'aquí designa una persona o una institució, com podia ser un monestir, perquè l'administrés en nom seu. I per aquesta raó neix Viladiops. Doncs ens hem d'imaginar un Viladiops que, evidentment, fins que no arriben els soldats dels comtes no hi ha res, no hi ha cap assentament humà, i veure com desforesten una àrea per fer la torre, no? Però el primer que feien era desforestar una àrea concreta, la fusta ja l'aprofitaven perquè servia per fer les bastides de construcció d'aquella torre, construïen una torre, parlem de no masses persones, parlem de 8-10 soldats que podien venir, i que tenien l'obligació de fer la torre, sobreviure buscant casa, buscant lloc on aixoplegar els cavalls que portaven, per tant crearien un petit espai on ràpidament s'afegeix l'església, perquè l'església com a institució i el poder polític i militar s'organitzen per repoblar el territori, no? Llavors les dues peces medievals d'origen medieval que es queden a Viladiops tindrien aquesta finalitat, ja molt més tard, passar del temps, Viladiops arriba durant tot aquest període medieval, arriba a estar en mans de diferents monestirs com el de Sant Cugat del Vallès, com de Santa Maria de les Puelas, que era un monestir femení, però el que més temps va tenir la jurisdicció de Viladiops va ser una orde molt curiosa medieval que era militar i religiosa a la vegada. Estem parlant de l'orde de Sant Joan de l'Hospital de Jerusalem. Molt temps després d'això, el que passa és que per diferents vicissituds el que actualment és Viladiops va parar a ser propietat d'una família de cognom d'Esvalls, la qual trobem documentada des d'època medieval. I aquest fet és molt curiós perquè trobem que una família documentada en aquell moment, que ja al segle XIII sabem que estaven a Lleida, durant molt de temps són els protagonistes de diferents episodis que han estat capdals per Catalunya. Per exemple, quan es va determinar el 1412 amb el compromís de Casp quin era el nou rei que havia de governar després de que Martí l'Humà morís sense descendència. Allà tenien un desvalls. Tenien un desvalls a la Guerra dels Segadors, fent de militar. Tenien dos germans desvalls amb el famós 1714, un que governa les tropes de l'exèrcit austracista i l'altre que és l'últim que resisteix al castell de Cardona, no? I tota aquesta història des dels valls també la podem veure a Viladiops, amb un centre d'interpretació que reflecteix una part d'un gran arxiu històric dels més importants que ha existit a Catalunya. El patrimoni cultural que es pot veure a Viladiops, aquesta torre medieval a què ens hem referit, que és un bé fin, és un bé cultural d'interès nacional, també és un element molt de gran relleu que la família dels Valls guarda aquí, no? Un carruatge creat a final del segle XVIII, que és únic al món en pintures de pintors italians. I, afortunadament, està molt salvaguardat gràcies al projecte actual que la família té a Viladiops. Gràcies al projecte Vitivinícola, la família va entendre que era un patrimoni que calia guardar, per això es va recuperar l'església, meitat del segle XX, per això es va aturar la degradació de la torre, i una mica totes les cases i masies que hi ha a Viladiops han quedat com a fossilitzades en el bon sentit de la paraula, no? Un pot passejar per Viladiops i es remunta en algun moment, en alguna part, a l'època medieval, com hem explicat, però altres també al segle XVIII, al segle XIX, quan totes aquestes cases que actualment tenen altres usos eren, pertanyien a la pagesia, que tenia contractes encara de parceria, és a dir, que treballava la vinya a canvi de cedir una part al seu propietari, i que quan això acaba, quan aquest pas per la història acaba i aquesta pagesia es va jubilant, doncs un nou projecte vitivinícola flora per part dels Les Valls i fa que avui dia, afortunadament, aquest patrimoni estigui certament integrat, difós i protegit, la qual cosa és un element de gran interès. Tots aquests elements que hem anat comentant, l'església d'origen medieval, la torre medieval, catalogada, com deien, de bé cultural d'interès nacional, el carruatge i el propi arxiu, configuren un espai de gran valor patrimonial, sense cap mena de dubte. Molt ben integrats en un projecte enoturístic que actualment existeix a Viladiops i que té aquest encant o aquest atractiu de que un pot visitar atret pel món de l'enoturisme al celler, però també conèixer amb un relat molt diferent d'altres espais vitivinícoles, amb un relat propi, amb un relat autèntic, que li dona un cert relleu, una certa rellevància al projecte actual de la finca Viladiops. Personalment crec que és molt atractiu passejar per aquesta finca, a banda de conèixer el projecte vitivinícola actual, perquè et transporta en un primer moment a un espai del segle XVIII, al segle XIX, amb uns habitatges que s'han conservat molt bé i que ens expliquen aquesta tradició vitivinícola amb aquesta part de Catalunya, no? De les relacions que hi havia entre qui treballava la terra i qui era el propietari, no? I que són visibles, com deien, amb l'espai, amb els edificis que queden. I, per suposat, com a historiador, és altament interessant poder veure el centre de patrimoni de la família dels Valls, documents signats de la mà i lletra, la mà i puny, perdó, d'alguns reis de diferents moments històrics, d'alguns comtes o exemplars originals del que van ser les capitulacions de Cardona. Per tant, estem davant d'un arxiu que té un atractiu absolutament interessant, de primer ordre, en el món cultural.
Des del punt de vista personal, tot aquest patrimoni, tant el llegat històric de la família, tot el centre d'interpretació, com el carruatge, com el que és Viladiops, per mi és un tema, sobretot, no econòmic, sinó sentimental. O sigui, vull dir, ja doncs és la història d'una família, i aquesta història de família és, al final, una persona com jo, que m'ha d'aixecar cada matí com tothom a treballar i a vendre vi i a fer les coses ben fetes, doncs el que tinc de fer és donar-li continuïtat, des d'un punt de vista sentimental, durant a la segona generació. O sigui, s'ha de mantindre l'espírit viu dels meus avantpassats. I ja està. I simplement és això. O sigui, econòmicament, pues, ja no... tot ha canviat i és una família, pues, bueno, pues, que estem vinculats a... Jo, personalment, estic vinculat al món del vi, treballo al món del vi, i el que faig és, des del punt de vista sentimental, pues, donar-li continuïtat a aquesta nissaga. A mi, les converses que havia tingut amb el meu avi, que era una persona d'un altre segle, una persona que tenia uns altres conceptes de la vida, pues m'explicava com jo me tindria que comportar durant el resto de la meva vida. O sigui, eren converses, una mica, jo era molt petit, però eren converses que realment a mi m'han anat molt bé. M'han anat molt bé per entendre una mica el concepte de la vida, com comportar-te davant de les coses, de ser una persona honesta. És una mica absurd dir-ho, però bueno, és el que m'explicava ell, el que em feia entendre, no? I el meu pare, pues, em va dir sempre de que econòmicament tot això, tot aquest vestigi que tenim aquí, pues, lo tenia que cuidar perquè al final no era meu, sinó era la història de tota una família, de tots els membres, dels meus cosins, dels meus oncles, de l'esto. Jo soc una mica el vellador de tota la història, perquè al final no deixo ser la part, l'arrel directa dels meus avantpassats.
Mm-hmm.
Jo recomano molt, molt que la gent vingui aquí a Viladiós, sobretot per entendre aquests mil anys d'història, per valorar també el que tenim al Penedès i, sobretot, ara ja parlo per mi mateix, és donar-me, recolzar-me a mi també, perquè gràcies a la meva feina doncs hi ha el que hi ha, l'entorn està cuidat i tal, i sí que és veritat que comprar una ampolla de finca a Viladiós doncs estàs ajudant una mica des del teu parer per continuar amb aquesta cura del territori. Finca Viladiós, que fem els vins aquests de xarelo i garnatxa molt estrets amb el territori, que vinculen molt al Massís del Garraf amb aquests vins. Pues jo, com a persona d'Olèrdola, la veritat que si heu estat aquí a Viladiós i us ha agradat, o sigui, Viladiós és la continuació d'un lloc que és extraordinari i la importància és bestial, que és el Castell d'Olèrdola. O sigui, no pots entendre el territori sin haver-hi visitat el Castell d'Olèrdola. És dels llocs més meravellosos que n'hi ha a Catalunya. I s'ha d'entendre també que va ser la segona ciutat en importància al segle XI i XII, després de la ciutat de Barcelona.
El Penedès en xarxa, marxem de Castanyada. Molt bon cap de setmana, bona Castanyada i Tots Sants. Fins dilluns.